els podcasts de Ràdio Estel. Spoilers.
El cinema, el detall.
Provant, un, dos, sí.
Rafa Sanahuja us fa Spoilers.
El podcast de cinema a Ràdio Estel.
Què tal? Com esteu? Quart capítol per seguir fent-vos spoilers a Ràdio Estel. Ja sabeu que això que esteu escoltant és exclusiu de la web i de l'aplicació. Aquí un petit regalet, allò un detall que tenim amb vosaltres, que teniu les ganes de seguir-nos, de buscar-nos, de trobar-nos i d'escoltar temes cinematogràfics amb nosaltres, que va una mica més enllà de la programació i de la nostra graella. En segon lloc, també us dic, això és un podcast de cinema, per si esteu despistats. Spoilers ja us tindria que donar una pista, però si esteu despistats, podcast de cinema al detall. Us rescatem grans pel·lícules de la història del cinema, grans pel·lícules d'aquelles que tothom tenim al cap, de les que han marcat moltes generacions i que s'han convertit en clàssics, i tractem d'explicar-vos per què són el que són, per què ens fascinen, per què són tan bones, o per què han tingut aquest impacte o aquest altre, i per què ens fan gaudir. Ho faig jo, també ho faig amb el Néstor Company, que a més de saber molt és el capo de la pàgina web El Cinema de Hollywood. Us la recomano moltíssim. Ell ens ajuda amb petites píndoles en la distància. Als micròfons, ja ho sabeu, m'ajuda l'habitual col·laborador, el loco aullador Carles Martínez, crític de cinema, el meu bro. I avui tenim l'honor, la joia, de rebre una nova integrant d'aquesta aventura que es diu Spoilers, apadrinada per Marta de Jarque, del Matí Magazine, ja la sabeu, una tia fantàstica, per cert. Hem fitxat l'experta en cinema, Lorea, ara diré el cognom, prepareu-vos, Arrizabalaga. Ho he dit bé, Lorea? Bueno, hola, perquè no podem dir, no sabem quina està escoltant. Lorea, hola.
Hola.
He dit bé el cognom o no? Arrizabalaga.
Hòstia. No passa res.
Dilo tu, dilo tu.
Arrizabalaga.
Molt bé, ho has dit molt bé.
Molt bé.
Es nota que el tens interioritzat, eh?
Molt bé.
Clar. Bueno, escolta, expliquem la història de la temàtica d'aquest capítol d'Spoilers, perquè jo et vaig dir, escolta, m'agrada molt, perquè et vaig notar molt entusiasta quan em vaig proposar, feia il·lusió venir a fer Spoilers amb nosaltres, i et vaig dir, jo havia pensat fer Jungla de Cristal, però et vaig dir, si tens alguna proposició decent o indecent.
Claro.
Y tú em vas a decir, mira, yo es que hay una película que voldria fer.
Exacto, y tengo una película que la tengo mucho cariño, perturbadora,
sí.
Película que ama mucha gente y recuerda, sobre todo, muchos hombres.
¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahora lo averiguaremos. Lorea nos está hablando de esta película mítica.
Está prohibido fumar en el edificio, señorita Tramiel.
¿Y qué va a hacer? ¿Encerrarme por fumar?
¿Quiere decirnos qué clase de relación tenía con el señor Bass?
Practiqué sexo con él durante año y medio.
De modo que no sentía nada. Se acostó con él por su novela.
Al principio. Luego me gustaba lo que me hacía.
¿Mató usted al señor Bass, señorita Tramiel?
No.
Le gustan los juegos, ¿verdad?
Jugar me divierte. Es estupendo.
Si ella quiere jugar, sé jugar.
Todo el que juega con ella muere.
Ella seduce a la gente, manipula a la gente.
¿De qué trata su nueva novela?
De un inspector. Se enamora de la chica mala.
¿Qué ocurre?
Ella lo mata.
Quítate a esa mujer de la cabeza.
¡Es un demonio! ¡Es maquiavélica!
Estem parlant... Bueno, és que el trailer ja és molt impactant, eh? El trailer és molt impactant.
Molt impactant.
Estem parlant, per si no l'heu reconeguda, de la mítica, la meravellosa, la pertorbadora, com tu deies, Basic Instinct, Instinto Básico.
Al
meu cap és Instinto Básico.
Instinto Básico.
Per tant, li anomenarem Instinto Básico, dirigida pel meravellós Paul Verhoeven, amb música de Jerry Goldsmith, aquesta música que estem escoltant. Mira, puja la Paula, és...
Sí,
ja ens dona el to de que la pel·lícula és tremenda, amb un Michael Douglas en plena efervescència, no?
Ja era una estrella en aquella època,
sí,
Rafa.
Va arribar ja com a estrella, i amb una actriu que jo crec que ja havia fet coses, ara parlarem una mica d'ella, però va ser la primera aparició impactant, la que la va catapultar cap a la fama. Estem parlant de la espectacular Sharon Stone.
Espectacular, icono eròtico en lo que se convirtió Sharon Stone.
Totalment, perquè recordem que la pel·lícula, bueno, la sinopsi és que un antic cantant de rock, propietari d'un nightclub de San Francisco, apareix brutalment assassinat al seu llit, i l'última vegada que se'l va veure estava amb la seva nòvia o parella sexual, Catherine Tramell, Catherine Tramell. Aquest és el nom del personatge que interpreta Sharon Stone, una atractiva escriptora de novel·les d'intriga, i la gent, Nick Curran, també m'agrada, és que són noms...
Tenen molt de carisma. Curran.
Nick Curran.
Le curran bien, la peli.
Sí, sí, s'ho curran. Doncs passa un mal moment ja, i que acaba de desintoxicar-se, és alcohòlic, i drogadicte, doncs rep l'encàrrec de vigilar Catherine, que és la principal sospitosa del film. Llavors és tota... perquè és un thriller. El
és
concepte
thriller.
És thriller.
Exacto.
Què és un thriller per tu, Lorea? Com ho descriviré?
A veure, li llamamos perturbador. Básicamente, el ingrediente principal de esta película es que ya lo primero que nos quiere vender Paul Verhoeven es que sale una salvaje, que yo no lo veo tan salvaje, escena de sexo en el año 92, señores.
Sí.
Año 92, que no era muy normal ver una película para, no todos los públicos, pero en salas de cine, con una escena un poco inquietante, donde están teniendo relaciones y muere un hombre de una manera horrible. De hecho, casi se le sale el ojo.
Muy violenta, sí, señor.
Muy violenta.
Muy violenta. Porque el asesino amb un punzó de picar gel.
Exacto, el picayelo.
En acte sexual.
El asesino de la película
en
es el
picayelo. En el clímax del acte sexual.
El clímax, saca el picayelo.
Y se
clava en la cara, se le salta el ojo. Esto copia un poco de Desafío Total cuando salen los ojos de las cuencas.
De Schwarzenegger.
Esto es maravilla de Paul Verhoeven. Estas guarradas son muy, muy típicas de él. Entonces, cabe, esto lo hace mucho más perturbador. Paul Verhoeven es un tío que tiene
que ole,
un par...
¡Que ole!
¡Ole,
ole
que
Paul
tiene
Verhoeven!
Un par porque el tío se atreve, arriesga muchísimo, y de hecho...
¡Paul Verhoeven!
Casi,
¡ole!
¡Ole! Casi no hace películas en su país, porque creo que en Hollywood le comprendieron mejor.
Curiosament, perquè de vegades aquestes coses no passen, eh? Però en aquest cas allí va encaixar prou bé, i aquesta pel·lícula, que podríem dir que és un thriller, que és, va ser molt comercial, però té un segell d'autor començant per aquestes coses que dius tu. Arriscadíssim, aquestes escenes de sexe explícit i violència, que gairebé podríem dir que és entre provocació, però també està molt al servei de l'argument, és a dir, no és tan gratuït com pot semblar, no és tan gratuït.
És clave la pel·lícula, el sexo és clave en esta pel·lícula, perquè al final és hablar de los instintos básicos del ser humano, el sexo...
Muerte.
Muerte, violència,
alcohol,
drogas...
Todo placer,
mal.
Placer,
todo placer.
Todo mal, todo mal. Bueno, anava a dir una cosa de la banda de camins, però és igual, me la guardo. Recordem una pel·lícula que va tenir dues nominacions als Premis Oscars de l'any 1992, millor muntatge i millor banda sonora, i als Globus d'Or, nominacions, també millor banda sonora i d'actriu dramàtica, la pròpia Sharon Stone, que va estar nominada.
Los Ratchi.
Què va passar als Ratchi?
Estuvo nominada también al Premio Ratchi por esta película.
¿Pero y por qué?
Si, bueno, a ver, en, si los globos de, en los Globos de Oro todo se consigue. Si Emily in Paris puede ser una historia en Instinto Básico, pero los Ratchi la nominaron. De hecho, Paul Verhoeven fue premiado como peor director en los Ratchi. Y fue a recogerlo, me parece maravilloso.
A mí también me encanta que una persona que le donen aquest premi, també ho va fer Halle Berry, recordo, molt emocionada recollint el Ratchi, que recordem, és el, diguem, són les pitjors interpretacions, les pitjors direccions, el pitjor de cada una Hollywood, els anti-Oscars.
El anti-Oscar.
Per tant, jo no ho sabia, això, aquesta dada no la tenia al cap.
És que fue, hubo como una dualidad ese año de...
Curiosa, ¿no?
Oscar, no, Globo de Oro, sí. Ratchi. Yo creo que Sharon Stone actúa muy bien en la película, mucho mejor que Michael Douglas.
Es que yo, en converses previes, he tingut la sensación que tú, Michael Douglas...
Debo decir...
¿Puedo definirlo? De Michael Douglas un segundo, sí.
Hablemos.
¿Es un palo?
Es un palo. Hace poco veía una película con Harrison Ford y decía...
Un momento, ¿has
parecidos?
¿Visto una película juntament amb Harrison Ford, tú y él?
No. ¿Qué?
Es que has dicho, he visto una película con Harrison Ford.
No.
Sembra que hagis anat a casa
d'ell. No, con Harrison Ford no. He visto una película donde sale Harrison Ford, vale. Lo que la verdad esconde, y decía, qué paquete de actor.
Ah, lo que la verdad... Home, és que també és un paquete, Harrison Ford.
És un paquete.
Però, Lorea, perdona que et digui, obro debat. És que hi ha un tipus d'actor, jo crec que estaràs amb mi, que evidentment no és un bon actor, i aquí podríem posar Michael Douglas, Harrison Ford, Mel Gibson, si tu vols. Podríem posar inclús Tom Cruise, que tot i que s'ha esforçat, mai ha aconseguit cap reconeixement de la crítica o de l'acadèmia. És a dir, Clint Eastwood, actors que no saben actuar, només fan un paper, són l'Antonio Resines de Hollywood.
Exacto.
Només fan un paper, sí. Però on els posa són magnètics.
Sí, tienen como un charme, como un intangible que gusta, però... Pero realmente como actor dramático no valen
nada. No vale
nada.
Un pepino.
No vale un pepino.
Pero yo a Michael Douglas me el posaría al costado toda la vida. Y a sí, porque dios,
vamos
bueno,
a ver, Rafa, es feo en Michael Douglas. No. Es hijo de su padre, es hijo de su padre.
De Kirk Douglas, recordemos el hoyuelito.
Sí, forma parte de la aristocracia de Hollywood, trabajo asegurado.
A mí me agrada Michael Douglas.
Bueno, sí, en aquella época era una estrella. Y Mario Casar le quiso en la película sí o sí porque era la estrella, básicamente. Y Michael Douglas no quería a Sharon Stone en el papel.
Aquí hagués, bueno, porque aquí estas cosas... Aquí hagués esposado tú en el papel de Nick Curran.
A mí me encanta Harvey Keitel.
Harvey Keitel, claro, me encanta. Aquel Valpertot, es el del piano, Paula.
El del piano, en el piano es...
no has visto el piano tampoco. Después parlem, Paula, no te preocupes.
Sí.
Escolta, doncs tenim una mica repassat... M'ha agradat molt aquest fragment. El nostre company Néstor... Company? Ha sortit molt, molt natural. El nostre company Néstor Company ens ha deixat un àudio parlant-nos de per què per ell és una gran pel·lícula i el que destaca o el que no destaca tant. Escoltem Néstor Company, a veure què opina ell de Instinto Básico.
Només amb el tema inicial de Jerry Goldsmith, Instint Bàsic ja capta l'atenció. El que ve després és un desplegament de la màgia cinematogràfica de Paul Verhoeven per recuperar l'essència del cinema negre clàssic, actualitzant-lo amb l'atreviment formal, l'estètica i el ritme dels anys 90. La provocació es marca de la casa del director holandès, però la seva etapa americana va saber treure partit de l'escala de producció per generar films d'estudi on sempre es mantenia el seu segell personal. Instint Bàsic és un thriller exhibicionista que has de comprar com a espectador. Si acceptes la proposta, esdevé un film de referència, un producte que es manté fort per a revisitacions posteriors.
Va haver una generació que va fer moltes revisitacions a Instinto Básico per motius que tal vegada no són cinematogràfics purament. Bueno, aquesta és l'opinió de Néstor Company. Jo volia donar-te la paraula perquè jo et veig en una persona molt enamorada de Paul Verhoeven i tens els micros d'aquest podcast oberts per tu, Lorea, perquè ens diguis per què hem d'amar, estimar i dutxar-nos amb Paul Verhoeven.
Bueno, creo que Paul Verhoeven a mí me gusta mucho por su versatilidad. Lo mismo que te hace Robocop, que es una película donde hay ciencia ficción y violencia.
La violencia podríamos decir que está gairebé a tot arreu, ¿no?
Tú ten en cuenta que la vi como menos de 10 años. A mí lo que me impactó...
Robocop.
Robocop.
A mí el que me va a impactar de Robocop, ahora fem un salt, es l'acribillament al principio de la película.
Totalmente. Es que como le amputan casi las piernas, le desmembran. Bueno, eso es una salvaja. Eso es Paul Verhoeven. Y de hecho es que es la mejor película que hizo su protagonista, que es Peter Weller, si no me equivoco. Y a mí me alucina que sepa hacer una película con Isabel Huppert tratando un tema tan complicado como es el de una violación. Showgirls.
Ah, sí, sí.
Instinto
sí, sí.
Básico. Hizo otra que se llama El libro negro, que es con Carice Van Houten, que es una actriz que a mí me gusta mucho, que también es holandesa. Y también yo su etapa holandesa, yo no he visto ninguna película, pero ahí le trataron muy mal. Casi le escupían por la calle por una película que hizo, pero creo que tuvo una nominación a un Globo de Oro por una película sobre la Segunda Guerra Mundial y Spielberg dijo, este me gusta, este me lo llevo a Hollywood, me lo llevo, es mío, Paul, porque ya vieron que sabía hacer como películas de gran presupuesto, de gestionar a mucha gente. Hizo la primera película, ¿cómo se llamaba la primera película que hizo en Hollywood? ¿Dónde? Los Hombres de Acero creo que se llama, yo
Los
no la he visto.
Los Hombres de Acero.
No la he visto.
A mí tampoco me suena.
No, pero creo que es un hombre que arriesga cuando le dicen, Paul, esta escena está un poquito cargadita de tono. Y dice, ¿ah, sí? Pues va a ser peor. Este es Paul Verhoeven rodando. A mí esto me gusta, un hombre tiene 85 años.
Sí, ya está gran. Pero fa poc va a estrenar una otra película, comentando abans también, ¿no? ¿La darrera película quién es, la de Paul Verhoeven?
La última película, sí. Benedetta, es del año 2021. Bueno, tema época de pandemia y no mucha gente creo que la fuera a ver al cine. A mí me falta por verla. Provocadora, ¿eh?
provocadora i tal. Mira, ara estava mirant aquí algunes dades, bueno, alguna cosa que vulguis afegir més sobre
Polo,
ja
no.
Està bé. Home, has fet una bona, claro. Una bona exaltació, claro. Podríem dir-lo. Mira, l'estudi va pensar, en lloc de Sharon Stone, que podria interpretar el paper de Catherine Tramell actrius com Melanie Griffith, Jenna Davis, en aquell moment estava també en molt a dalt, Kim Basinger, uh-huh. Que jo crec que hagués estat una bona opció.
Hubiera encajado.
O Michelle Pfeiffer. Melanie Griffith no.
Mira, Meg Ryan también he escuchado.
Meg Ryan.
Julia Roberts también he escuchado. Tampoc. Tú imagínate.
No, va a ser el cast va a ser molt atinat.
Yo creo que Paul Verhoeven dijo, tiene que ser Sharon. Si no es Sharon o no hago la película porque ya trabajo con ella en Desafío Total.
Paul dijo, tiene que ser Sharon.
Tiene que ser Sharon Stone. Y dijo, me toquéis las escenas de sexo ni a Sharon Stone.
Bueno, mira, a causa de la violència i l'erotisme explícit, la pel·lícula va tenir dos muntatges, que això és lògic perquè ja sabem tota aquesta censura i les mm-hmm. qualificacions dels Estats Units, però atenció perquè entre els dos muntatges hi havia una diferència de 40 segons.
Correcto.
És a dir, què m'estàs censurant? Una merda.
Pues yo creo que en un momento que se le veía un poquito el miembro a Michael Douglas. Yo no he encontrado... Igual eso se censuró en Estados Unidos.
Será un fotograma tipo el Club de la Lucha, ¿no?
Algo así.
Porque pam, visto y no visto.
Pero es que Michael Douglas
se
dijo...
Se le ve el cul. El cul se le ve un molde primer pla.
Él no quería...
Y es un cul comentable, ¿eh?
No me acuerdo. Fíjate, es que me gusta tampoco que ni me he fijado en
ya,
su culo.
Ya, fíjate. Es increíble. Porque es que está ya caminando capa un lloc.
Claro.
Con el cul de Michael Douglas. Y bueno, la mítica escena del creuament de cames... l'escoltàvem, és el que escoltàvem en el tràiler quan estan interrogant mm-hmm. a Catherine Tramell en la comissaria, doncs aquella escena que va ser una mica un robado, no? Es diuen, de Paul Verhoeven.
Un robado. De hecho, por añadir un poquito de salseo,
dile.
En la premiere, dice Leyenda Urbana, que Sharon Stone no era consciente de que se le veía tan bien la entrepierna.
El muntatge no l'havia vist sencer.
Entonces,
Sharon.
Dicen que ella le dio una bofetada a Paul Verhoeven en la premiere, así, ¡zas! ¡Zas! En la cara, imagínate. Claro, es que yo no sé si es... Yo pienso que lleva unas medias transparentes.
¿Vols dir? No
yo
sé.
Creo que sí.
Es que yo cuando veig aquella... Que ahora estem parlant d'una escena que... Pero yo cuando veig... Bueno, porque va a ser una escena que va alzar molt de rebombori. Uh-huh. Porque, claro, parlem-lo clarament. Se li veu el sexe a Sharon Stone en un creuament de cames com molt estudiat i tal. I el que diu la història és que Paul Verhoeven ho va filmar d'amagat, que ella no uh-huh. sabia exactament com anava i tal. La qüestió és que aquí hi ha molts dubtes, perquè realment jo el que crec és que no hagués passat res si ho hagués explicat. Perquè és un segon.
Ja, és un segon.
No
és una...
sé. És que jo el veig com molt ben muntat. Quan veig això dic, no sé si és un robado.
És està... más la gota de sudor que le caen a los policías cuando
al de, todo... Al de Jurassic Park, sí. Que està allà.
Està... Con una gota en la frente, el pobre.
Sí, 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 sí. Escolta, va recaptar en tot el món 352 milions de dòlars i va costar 40. O sigui, pelotazo espectacular. I peliculón que jo crec que... perquè aquí la gràcia, si em permets, a veure què opines tu, d'aquesta pel·lícula és que ja hi havia violència en els anys 90. Veníem de pel·lícules d'acció fortes, amb Schwarzenegger, Stallone, una acció molt més explícita, si vols. Aquí la gràcia és que Paul Verhoeven agafa conceptes que estaven molt desgranats, molt canònics, i els hi dona una volta. Ho converteix en molt més recargolat, en molt més... I hi ha una atmosfera en la pel·lícula, una atmosfera molt densa. No, es una película que asfixia una mica.
Asfixia una mica. De hecho, es que yo creo que la película todo el tiempo sabe combinar muchos elementos para convertirlo en un thriller erótico
diferente.
O sea, es una película que marcó un tipo de género. De hecho, en los años consecutivos se rodaron películas muy parecidas.
Sí.
También salen Sharon Stone en algunas. Y quisieron repetir la fórmula otra vez con... Un poco con Showgirls.
I no ho van aconseguir.
No, bueno, no ho van aconseguir.
I a més recordem que Instituto Básico va tenir una segona part, que és com per suicidar-se. O et va agradar a tu?
Vamos, placer culpable.
¿Ah, sí?
Pero ahí entiendes que, porque, a ver, cuando la gente ve Instinto Básico, realmente tú no sabes bien quién es el asesino de la película.
Ah, bueno, que esta es una otra. Es un final over que me agrada mucho.
Claro, tú dices, ¿pero quién es el asesino? Vamos a ver, ¿es Jane Triplehorn? ¿Es Sharon Stone? ¿Quién es el asesino? No lo sabes. Instinto Básico, dos, te lo explica mejor. entiendes mucho mejor qué ocurre en el instinto básico. Entiendes
la
que
vas a borrar de la mea mel. Es, con,
es un desastre absoluto.
Es como Harrison Ford en la calavera de cristal. No existéis para mí.
Un poco, sí. Sí. Vale, te lo compro todo, Rafa, todo. Pero yo creo que hay que verla por un poco para hacer la gracia, así salseo. Está bien, ¿verdad?
Instinto básico, Basic Instinct, Instinct Basic, aquesta meravella de Paul Verhoeven que l'any 1992 va impactar en les nostres vides i es va instal·lar en la nostra imaginària amb escenes completament brutals i amb una història magnífica que, com ens deia la Lorea, té un final obert i no saps al final què està passant o què ha passat en la pel·lícula. Lorea, acomiadem. S'ha passat 20 minuts com qui no vol, eh?
Ja està.
Ja està, ja està. Hem d'acomiadar. Paula, tira'm la sintonia, acomiadem en els spoilers. Som col·legues, hem fet un podcast de cinema. Això és spoilers. És que estic esperant que arranqui la sintonia que dona més sensació d'arrancada. A veure, ara, ara, ara. Spoilers, quart capítol, Instint Bàsic, en Lorea Arrizabalaga. Ara sí!
Ara sí,
ara m'ha sortit. Fantàstic. No fitxatge, jo crec que, bueno, estàs convidadíssima a venir quan vulguis, perquè m'ho he passat teta.
Gràcies.
M'ho he passat fantàsticament
bé. Moltíssimes gràcies, encantada.
O sigui que moltes gràcies a tu, gràcies també a la Marta per la suggerència i la connexió que ens ha fet a la Marta de Harque. I nosaltres que tornarem, si tot va bé, d'aquí 15 dies, amb més spoilers, més pel·lícules, amb la Marta, amb el Carles, amb el Néstor... Y a servidora de vosotros, Rafa Sanahuja. Gracias.
Gracias a vosotros.
Paula, gracias a tú también. Paula Moreno, al Servei Tècnic de Balai. No, no. Al, ¿qué fas tú? Ah, sí, montaje musical. Montaje musical del Spoilers. Gracias. Y Lorea, nos veremos en la otra vida.
Nos veremos en la otra vida.
En la otra vida.
Spoiler. Un podcast de Radio Estel.